Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi per Oi, per a saber qui som i d'on venim.
I una setmana més tenim amb nosaltres a David Gómez de Mora, el nostre historiador de capçalera, com ens agrada dir, que ens portarà un tema nou. Benvingut, David.
Hola, bon dia, Albert.
Quin tema ens portes avui?
Bé, avui voldria parlar sobre la vivenda tradicional en les nostres terres.
Endavant.
Bé, la vivenda tradicional dels llauradors que habitaven els pobles del nord de Castelló, com també en altres enclavaments de la península, se senyeixen a una sèrie de característiques que deriven de l'edat mitjana. Les residències no solien ser excessivament espaioses, dividint-se en dues plantes, juntament amb una part baixa, on descansaven els animals que donaven calor a l'habitatge. En la planta del primer pis es desenvolupava la vida i en la zona superior estava el que anomenem com l'engorfa o la cambra. Als pobles on la disponibilitat de terreny era molt més major, la casa s'acompanyava amb un corral que s'adjuntava en la zona posterior per a deixar el bestiar i que alhora estava comunicat amb la llar. Bé, les portes d'accés solien tindre dues parts, el que anomenem com de dues fulles, de manera que ambdues es podien obrir de manera independent. Moltes vegades aquestes es realitzaven unint llistons de fusta que una vegada connectats permetien l'aprofitament d'una porteta rectangular superior e inferior, per la qual cosa l'habitatge podia ventilar-se sense necessitat d'obrir tots dos espais i així impedir que, per exemple, s'escaparen animals que hi havia dins, perquè tinguem en compte que era un lloc per a poder tindre ahí els animalets. En la part superior d'aquelles portes es trobava a prop del bany la balda circular i que, realitzada amb metall, servia per a colpejar-se contra la porta per així avisar que se volia entrar dins de la vivenda. En la part inferior de la porta es deixava un forat, la gatera, perquè així els gats pogueren entrar i eixir, mantenint allunyats als rosegadors, ja que sempre que podien aquests entraven dins de la llar a buscar menjar. Igualment, al llarg de la paret externa de la façana es clavaven argolles ben fixades per així tindre lligada la cavalleria. En molts habitatges del nostre territori, mentre més d'aquestes es trobaren al llarg de la zona exterior de la residència, això era un sinònim de poder, perquè amb la seva múltiple presència s'estava indicant que aquell inquilí posseia una major quantitat d'animals tant per al transport o com per al treball i per índole major disponibilitat de recursos econòmics. Els balcons també es realitzaven amb llistons de fusta, així com la façana s'emblanquinava amb calç, pintant de blau els marcs de portes i finestres, perquè es deia que a més de ser un bon espantall de mosquits, també s'evitava l'entrada dels mals esperits a la casa. És una de les moltes creences que en algun programa hem comentat, com el dels ràfecs, i que està vinculada doncs, en aquesta mentalitat ancestral del temor, de la por, cap a tot el que seria aquest món fantasmagòric que estava en la cultura dels nostres avantpassats. La cara inferior de la primera fila de teules, que quedaven exposades en la zona externa de l'habitatge, és a dir, el ràfec, es pintaven amb diferents motius decoratius, perquè també estava estesa la idea, com estàvem comentant abans, que aquests protegien la zona superior de l'hàbitat, ja que sempre era present el temor de que per la ximeneia o la planta de la cambra entraren les ànimes dels difunts, especialment en l'època de lo que seria la prèvia a Tots Sants. En alguns pobles del nord de la província de Castelló, era normal que quan un mosso cortejava una doncella, aquesta acudira fins a la casa dels seus futurs sogres. D'aquesta manera, carregant la seva escopeta de sutge, en aquest cas parlem de l'home, i sense cap mena de munició, començava a disparar contra la porta o fins i tot tota la resta de la façana, de manera que mentre més bruta de carbonet quedara la residència, allò significava que aquest estava més enamorat. Este tema el vam tractar en el tema de les tradicions del programa que vam fer l'any passat de l'historiador Mundina i on comentàvem com, per exemple, això se realitzava en Castell de Cabres i en altres municipis del Maestrat. Era a dir, era una manera com de cortejar per part de l'home a esa xica que pues, prèviament havien al millor tontejat, s'estaven coneixent i era una manera com de consolidar i de demostrar la seva estima. Avui mos costa d'entendre, però era una forma. Cal dir que per norma general hi havia alguns dies assignats per a la realització d'aquest ritual, anem a dir-ho així, d'aquí ve que en alguns pobles veurem durant la nit de les fogueres de Sant Antoni o el primer diumenge de maig el desenvolupament d'aquest acte que acabo de descriure, com era en el cas de Castell de Cabres. La gràcia és que a l'arribar la nit i als carrers en aquella època poc il·luminades, els Mossos realitzaven aquell acte perquè així, arribat el matí i per tant les primeres hores de llum, les joves isqueren a veure quan els estimava el seu futur pretendent, de manera que entre aquestes inclús arribaven a vacilar quina tenia el que era la façana més tacada, perquè això significava com que aquell xic pos l'estimava encara més. Antigament, en la zona nord de l'àrea interior de Castelló, era habitual veure a les portes de corrals i habitatges diferents amulets, o anem a dir elements protectors, que salvaguardaven els seus inquilins de perills que aguaitaven els quefers diaris d'una societat rural, profundament forjada en els valors del treball, la religió i la tradició. Les creus, per exemple, funcionaven com un element protector, en aquest cas reconegut per l'Església Catòlica, ja que esquivaven el mal, i no sols cap a les persones, sinó també cap a dins de la llar, i consegüentment dels animals que hi havia en el seu interior, i fins i tot pel que feia a la propietat agrícola en el cas que aquesta s'estenguera pels seus voltants. Aquests signes, a més de marcar un punt de reunió o de convergència veïnal, eren fites sagrades en el moment d'una romeria, com succeïa a les ermites. Doncs al voltant de les parets marcades s'amuntegaven els habitants de les zones rurals, ja que des d'aquest lloc el capellà podia celebrar un ritual de bendició del terme municipal. Les rogatives, les novenes, eren motiu més que justificat per acostar-se fins a aquestes. És a dir, si anem per el Maestrat, per la zona dels ports, com també, per exemple, en la nostra comarca, en el Baix Maestrat, podrem apreciar moltes vegades que en les ermites hi ha aquestes incisions en forma de creu que tenen evidentment un rerefons devocional, credencial, de protecció sobretot. També parlem dels protectors de les creus, però moltes vegades, com estàvem dient, se barrejaven en creences ancestrals, en superxeries i en l'ús d'amulets, i per tant hi havia una mena de popurrí, no? Recordant-nos molt al tema dels ràfecs, que hi havia ràfecs que tenien elements, anem a dir, que sí que estaven ben vistos des de l'Església Catòlica, però altres que ja venien d'un pozo pagà. I tot això formava part d'aquest conjunt arquitectònic de la casa, perquè moltes vegades ens centrem, quan parlem de la vivenda tradicional, de lo que seria la part principal, no? Lo que és la façana, les portes, les finestres, però òbviament això també són elements inclosos i que òbviament des del punt de vista etnogràfic tenen un pes fonamental.
Perquè aquestes cases, bueno, aquestes portes de doble fulla, no?, que encara se poden veure per molts de pobles de l'interior, i no tan interior, no?, que en la gatera, com tu bé dius, per als ratolins i tal, jo que volto bastant i m'agrada molt anar per l'interior de Terol, també, que encara se conserven moltes cases d'aquestes, encara veus molt, no?, la doble fulla.
Clar.
I això, no?, és curiós de veure com que no s'ha perdut l'arnella, que també dels cavalls, que també dius.
Exacte.
Tu, i al costat, no?
Sí, inclús la significació social, perquè mentre més anelles hi havia fora, volia dir que aquell propietari tenia una cavalleria més gran. Una casa, ara recordes, si era la Jana, per exemple, que té, si era la Jana o Triguera, estic ara parlant de memòria, que té quatre argolles fora. És a dir, és que això és molt interessant i també ens porta a entendre aquesta mentalitat d'abans del camperol, perquè els camperols també volien deixar constància dins de l'àmbit en el que vivien, del seu poder i de la influència i de la capacitat econòmica que tenien. No només avui la gent que va en cotxes cars o en roba de marca, és a dir, antigament això també estava estès i era una societat molt jerarquitzada, i la vivenda, precisament per això ho estic comentant, era una representació d'aquest estatus.
Perquè la part de baix també se guardava, pues, el macho, el carro, no?
Sí.
Solia estar. I dalt, pues, l'engorfa, que podien haver gallines també.
Correcte, sí, clar, depenent. Tinc que dir que, per exemple, en la masia, en el que és el mas, la distribució ja és diferent, val? Perquè és una estructura arquitectònica més orgànica, desordenada, i no té aquestes pautes tan, anem a dir, estàtiques com la vivenda tradicional, perquè quan parlo de vivenda parlo de les cases de camperols, però no en llocs aïllats, com seria la masia, perquè això ja seria, ja vam fer un programa, crec recordar, no sé si va ser este any o l'any passat, parlant de la masia, és a dir, són modos de vivenda que tenen unes característiques moltes vegades en comú, com tu bé dies, perquè per norma general els animals se deixaven en la planta de baix de la casa, però que ens parlen d'aquest modus vivendi de l'època.
Tu que coneixes, a banda de la zona del Maestrat, també zones rurals de l'interior, no?, de Castella, La Manxa, això, hi ha alguna diferència que tu notes notable entre aquest tipus de construcció o vivenda de la zona aquí més mediterrània o levantina?
Home, per supòs, sí, clar, anem a veure. Això, qualsevol que hagi voltat una miqueta ho veurà. Este estiu vaig estar per terres andaluses, perquè el meu avi pater descendís de lo que seria la Màlaga rural, I quan ja passes la zona de Ciudad Real, tota eixa part, ahí comences a veure estructures agropecuàries, explotacions, zones ramaderes que estan al voltant de lo que és ja com lo que anomenaríem un cortijo. És a dir, el cortijo és una vivenda en àrea rural, sempre aprofita la lloma, una zona ben visible, per a controlar l'explotació. El cortijo és molt propi de l'àrea andalusa, és com seria la nostra masia, el nostre mas, estén-se també per algunes parts de Castella, lo que seria la zona de la Manxa, també inclús per Extremadura, però de la mateixa forma que nosaltres teníem el mas, la masia, o si te'n vas a Castella veuràs el que s'anomena com el caseriu, o si te'n vas al Baserri del País Basc, o si te'n vas també a Galícia. És a dir, en cada regió, evidentment, depenent de lo que seria sobretot la climatologia i el recurs econòmic, la vivenda va variant. Per exemple, inclús jo he vist que de masos podríem parlar de dos tipologies. No és el mateix el mas que viu estrictament de lo que seria una explotació ramadera del mas que té una explotació ramadera i a la vegada agrícola. Jo ho veig enseguida, i qualsevol persona, si se fixa, podrà comprovar que no té la mateixa disposició. El mas que està en una zona explotada únicament des del punt de vista ramader no necessita tanta extensió urbanística, anem a dir arquitectònica, de lo que és la vivenda per a poder desenvolupar aquesta activitat. És a dir, les masies, per exemple, que tenen un complement agrícola, si mos adonem, podrem comprovar que de lo que seria la seua trama és una miqueta diferent. És a dir, que inclús se poden parlar hasta de subvarietats. És un món molt complex, jo ho dic, i no sóc expert, simplement parle del que veig quan volto per la zona, perquè tu ja ho saps, Albert, jo només sóc molt tancat i únicament m'interessa la part que tinc al voltant de casa. Però sí que hi ha un món darrere de tot això, que realment veu de la tradició de les villes romanes, perquè al final tu quan investigues el que són els jaciments arqueològics on tens villes que a partir del segle VI, VII, en ja la decaiguda de lo que seria l'època romana, perquè estaríem ja dins inserits de lo que és la cultura visigòtica, veurem que aquestes vivendes després acaben evolucionant, aquestes villes que estan enmig del camp, i en cada lloc tenen una sèrie de patrons que són després els que deriven en aquestes que estem comentant.
Sí, efectivament. Alqueria també suposo que seria el nom que
molt
diuen a València.
correcte
Però jo, a banda d'això, me referia més bé a lo que és la vivenda de doble fulla que estava dins del poble, que era la casa on
la
vivia
porta,
la
vols
gent.
dir?
Sí, la porta està de doble fulla, en la gatera, tal.
Ui,
O
sí.
sigui, com a la vivenda, jo me referia una mica a la diferència que hi havia del tipus d'habitatge dins del pla urbà de la població, en poblacions rurals, evidentment, com eren aquí pràcticament totes, al Segre d'Ènou, diuen, no? Que suposo que tota l'estructura que tenien l'animal baix, el burro, el carro, la morfa, tot això. Si aquesta estructura que d'esta zona que ens trobem aquí, repeteixo, dins del que és el poble, ja no parlo de les masies, que evidentment seria diferent, si aquest patró de construcció o de distribució també se repeteix per altres zones, és
Sí,
una mica el que
clar.
volia dir.
Sí, anem a veure, per exemple, que els animals estiguem en la part de baix no és casual. Per què? Perquè quan arriba l'hivern i les temperatures fredes fan eixa funció termorreguladora i calfen. I clar, això te passa així, però te passa en Catalunya i te passa en altres parts de la península on quan arriba l'hivern o la tardor pues comença a fer fred. Evidentment, sí, els animals solen estar en moltes d'aquestes vivendes, independentment de la zona en la que estem, en la planta de baix per eixa funció termorreguladora. És a dir, té una explicació, no és una qüestió estètica o una mania. Per això mateix, responent a lo que tu me comentaves, sí, clar que sí, està estès per altres jocs, evidentment. Igual que les portes de doble fulla, te'n vas a països del nord d'Europa i també les pots comprovar. És a dir, no és una cosa nostra pròpia, sinó que al final veus que etnogràficament estem tots connectats en aquest sentit.
Funcionava, evidentment, era un patró que se repetia al llarg de la geografia perquè, evidentment, era útil, més enllà de la tradició o de l'estètica, no? Si era funcional
Sí.
i pràctic, tenia que ser així.
Clar, sí, quan tu te'n vas a les terres del nord de la zona dels Pirineus i veus que el sostre pues, està fet a dos aigües i en pedra pissarra, no és casual, no és una qüestió estètica, és una qüestió funcional. I així, vamos, podríem estar en cada vivenda, igual que els patis mil·lenaris que tenim en els cortijos andalusos, sobretot també o la presència d'una font dins, especialment en l'època de la cultura islàmica, per la funció termorreguladora, és a dir, que tot el que moltes vegades nosaltres veiem, clar, perquè vivim ara mateix en el segle XXI una societat molt preocupada per aquesta part estètica, li donem molta importància. Bé, hi ha persones que se dediquen única i exclusivament al disseny, a aquest interiorisme de la casa, però és que antigament la gent, a la banda de lo que a lo millor podia ser el gust personal, sempre intentava que tot tinguera una funcionalitat, és a dir, no responia a un capritxo, anem a dir-ho així, encara que clar que evidentment les èlits i la gent que tenia poder, pues a lo millor representava, ho veiem ja en cultures anteriors com la romana, doncs pintaven la casa per dins en una sèrie de detalls, és a dir, que clar que hi havia un gust per l'estètica, però sempre partint evidentment d'una fase sobretot funcional.
Fins aquí el programa d'avui en què David ens ha explicat això tan interessant i que tots al llarg de la nostra vida, a poc que tingués una edat,
sí,
han viscut i, bueno, i que actualment, encara que siguis molt jove, si vas per determinats pobles encara pots continuar veient la porta de fusta doble fulla, la gatera amb el gat al costat...
I... El ràfec, sí, sí, el marc de la porta, de la finestra en el color blau, sí,
molt
sí.
Molt bé, efectivament, del marc de color blau, que això ho he vist a algunes poblacions i m'ha xocat, no?, aquell blau tan intens als marcs, que té alguna significació, això?
Sí, és el que comentava en el programa, bé, se diu que repel·lia els mosquits, però també per una funció protectora espiritual, perquè diuen que d'aquesta manera els mals esperits, les ànimes, no podien interposar-se dins de la vivenda. I inclús ja un dia podríem parlar de la significació que té ixe anyil, ixe color blau fos, perquè en altres cultures també està emprat com un element protector. Vull dir que això també és una qüestió que dona per a molt, Albert.